del mes de març. Amb el primer punt, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, corresponent al 23 de febrer, que si ningú diu el contrari, l'aprovem per unanimitat, queda aprovada. A despatx d'ofici, donem compte al llistat de decrets d'alcaldia des del 17 de febrer fins al 23 de març, amb dos inclosos, que consten als llibres del decrets d'alcaldia 2023/189. Es dona compte al llistat dels acords de la Junta de Govern Local de febrer del 23, que consten en el corresponent expedient de llibres d'actes número 2021/2015. També es dona compte al ple dels acords contraris als informes d'intervenció el 2002, que inclou el resum dels acords i resolucions adoptats amb objecció fiscal, qüestions vinculades principalment a qüestions de personal, nòmines, prestacions socials principalment, omissions de fiscalització, d'acords de Junta de Govern i resolucions, i pel que fa a les anomalies d'ingressos, que no consta cap acord de Junta ni de resolució alcaldia que s'hagi adoptat amb aquest informe d'anomalies. També donem compte del decret de liquidació del pressupost de l'exercici 2022 i per donar algunes de les dades més rellevants, de les principals magnituds, que són dues. És el resultat pressupostari, que està per sobre dels 3 milions d'euros, i un romanent de tresoreria per sobre dels 21 milions d'euros. D'aquests 21 milions, 11,5 més o menys estan compromesos en diverses licitacions, subvencions, convenis en curs, etc. Amb exemples, les obres del poliesportiu, l'arxiu municipal, les obres de la neteja del riu Ripoll, etc. Per altra banda, el deute municipal va augmentar en 1,4 milions d'euros previstos al pressupost pel finançament, per una part del finançament de la residència per la gent gran. I tot i aquesta operació, el deute consolidat de Ripollet està situat en el 3,28%, quan el màxim legal és del 110%. Per últim, a 31 de desembre 2022, el període mig de pagament es va situar en 29 dies i, per tant, també dins del termini legal. Ara, si no m'equivoco, ja passem als punts d'acord. El primer d'ells és l'acceptació de la donació del llibre Mil anys de cultiu de la vinya a Ripollet. El presentarà el regidor de Patrimoni, senyor Sergio Linares. Endavant.
Sí, hola, bona tarda, senyor alcalde, regidores i regidors i a totes les veïnes i veïns que ens acompanyen o que ens escolten des de casa. Avui portem a votació del ple municipal l'acceptació per part de l'Ajuntament de Ripollet de la donació del llibre Mil anys del cultiu de vinya a Ripollet. Es tracta d'un treball de recerca històrica realitzat pels historiadors locals Josep Martínez i Ramon Martos, el qual és també regidor del grup municipal del PSC. Aquest és un treball de recerca del qual l'Ajuntament i concretament la Regidoria de Patrimoni i l'equipament central de la gestió del nostre patrimoni, el Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata, vam tenir constància que s'estava realitzant a principis de l'any 2020 quan en Ramon Martos ens va contactar per sol·licitar algunes dades històriques de cara a la seva realització i el plantejament de la possible publicació d'un llibre i la realització d'una exposició sobre el celler cooperatiu, ja que aquest any, el 2020, es commemorava el centenari del Sindicat Agrícola Cooperatiu de Ripollet. La coincidència va voler que justament en aquell moment el CIC Molí d'en Rata, amb motiu del projecte Ripollet Vital, es trobés treballant en la recollida d'informació històrica sobre el cultiu i el treball de la vinya a Ripollet, fet que va facilitar la interacció i l'intercanvi d'informació entre la institució i els historiadors. Aquells plans de celebració, però, ben aviat es van veure aturats per la irrupció de la pandèmia. En tot cas, el 2021 van poder reprendre els treballs. L'Helena Vilalta, com a directora del CIC Molí d'en Rata, i a qui vull aprofitar per agrair la seva feina, va saber veure el potencial del treball del senyor Ramon Martos i Josep Martínez. Així, en base a la seva recerca històrica, es va poder portar a terme l'exposició El Vallès, som gent de vinya, una exposició realitzada amb el treball conjunt de diversos municipis del Vallès, Cerdanyola, Castellbisbal, Rubí, Montcada, Reixac i Sant Cugat, coordinats pel CIC Molí d'en Rata, i que ens va permetre fer un viatge pel cultiu de la vinya al Vallès des del segle X fins al segle XX, i el que aquest va representar per a la nostra cultura i a la nostra societat. Aquest procés, a més, va coincidir amb l'adquisició de l'edifici del celler cooperatiu, edifici on es reservarà un espai per retre homenatge i memòria a la tasca realitzada pel Sindicat Agrícola Cooperatiu. I també va coincidir amb la realització del viver educatiu de patrimoni, que incorporarà activitats relacionades amb la història de la vinya Ripollet. Totes aquestes són tasques que es podran portar a terme gràcies al treball de recerca històrica realitzat, per una banda, pel Cinc Molí d'en Rata, a motiu del projecte Ripollet Vital, i per l'altra, pels historiadors Ramon Martos i Josep Martínez, amb l'obra Mil anys del cultiu de la vinya de Ripollet. El següent pas per part de l'Ajuntament de Ripollet, després d'acceptar aquesta donació, serà treballar en la publicació del treball de recerca, tal i com ha estat el compromís d'aquest Ajuntament, meu com a regidor i del Cinc Molí d'en Rata. Per concloure i indicar que al llarg d'aquest mandat les polítiques de patrimoni històric i l'acció del Cinc Molí d'en Rata s'han basat en quatre puntals: recerca històrica, protecció del patrimoni històric, difusió de la història i la memòria local i didàctica de la història i la memòria. El fet que la recerca sigui el primer a enumerar no és casualitat, ja que sense recerca no podem saber què cal protegir. No podem fer difusió amb convenciment d'estar explicant una veritat basada en dades, ni fer una memòria honesta. I no podríem fer didàctica sentint-nos orgulloses i orgullosos de saber que estem ensenyant als nostres petits i joves una història fruit del treball històric rigorós. Per tot això, vull donar les gràcies personalment al senyor Ramon Martos i al Josep Martínez, ja que el seu treball permetrà seguir avançant i creixent el patrimoni de Ripollet, i demanar disculpes per fet que la manca de recursos i els temps administratius ens facin anar tan lents en la publicació de la vostra obra. Moltes gràcies.
Gràcies. Posicionaments, senyor Montanui.
A favor.
A favor. Senyor Gavarra.
A favor.
Senyora Pérez.
También a favor.
Som.
A favor.
Ciutadans.
A favor.
PSC.
Hola, bona tarda. El nostre vot és favorable. Donar les gràcies al nostre company Ramon Martos.
Molt bé, doncs queda aprovat aquest punt per unanimitat. Evidentment, amb l'absència en aquest punt del senyor Ramon Martos. En tot cas, els que estem aquí en el ple ho hem vist, però també pels que s'estan seguint per altres mitjans, que també quedi constància. Següent punt, aprovació del reglament d'ús i funcionament dels espais i equipaments de titularitat i o gestió municipal. Presentarà la regidora Pilar Castillejo. Endavant.
Sí, gràcies, alcalde, i bones tardes a tots i a totes. S'ha considerat necessària la redacció d'aquest nou reglament per unificar i donar coherència al tractament i a l'accés per part de veïns, veïnes, entitats en general als espais i equipaments municipals. Es tracta d'establir uns criteris consensuats i marcar unes normes per tal que d'una banda es puguin satisfer tant les necessitats que es manifesten des de diversos sectors de la societat per tal de fomentar les activitats socials, culturals, esportives i de foment de l'ocupació, i d'una altra banda doncs, garantir també l'accés, la conservació i davant d'aquesta creixent demanda d'activitats que es volen dur a terme dins dels equipaments municipals. El desembre del 2022 es va sotmetre a consulta pública prèvia la memòria del projecte de reglament amb l'objectiu de recollir opinions de veïns o entitats afectats per aquesta norma. En aquell cas, amb aquesta consulta pública no es va presentar cap al·legació, proposta o suggeriment. De forma posterior, al març d'aquest any, es va crear la comissió d'estudi i redacció del reglament. Aquesta comissió està creada per representants de tots els grups municipals i els regidors no escrits i bueno, va servir per tenir un debat interessant i necessari, però tampoc no es va recollir d'aquesta comissió d'estudi cap proposta o suggeriment de canvi respecte al reglament treballat pels serveis tècnics municipals. El reglament el que ve a regular són, d'una banda, les autoritzacions, que són les majoritàries, les per activitats puntuals, i recull que s'autoritzaran de forma col·lectiva, una autorització col·lectiva quinzenalment, de manera que permeti no col·lapsar els serveis administratius, però també permetre la flexibilitat que ara ja, de la que ara ja disposen veïns i veïnes a l'hora de demanar les sales. I també al mateix temps d'aquestes autoritzacions puntuals, totes aquelles autoritzacions o sessions d'espais i equipaments que per dur a terme gestió de serveis públics entre una entitat i l'Ajuntament, a través de convenis específics a millor i llarg termini amb l'autorització o sessió d'algun espai concret, també amb usos puntuals d'altres espais que no siguin aquell concretament que s'està autoritzant, i també autoritzacions per temporades, que és una idea més aviat pensada per entitats esportives, que en aquest cas es fan convocatòries específiques cada temporada on s'estableixen criteris per les autoritzacions d'aquells espais i equipaments. Hi ha disposicions transitòries per, fins que finalitzin els convenis actuals, disposicions derogatòries per anul·lar el que quedi i els annexos que recullen les normes específiques d'equipaments o culturals o esportius o juvenils. Per tant, el que disposem avui és aprovar inicialment aquest reglament d'ús i funcionament d'espais i equipaments de titularitat i gestió pública i sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de 30 dies, de manera que els interessats puguin examinar-lo i, si és el cas, puguin presentar al·legacions o suggeriments. Gràcies.
Gràcies. Posicionaments, senyor Montanui.
A favor.
Senyor Gavarra.
A favor.
Senyora Pérez.
A favor.
Som.
En contra.
Ciutadans.
Abstenció.
PSC.
Hola, bona tarda a tots i totes. Continuen portant vostès al ple aprovacions de reglaments, uns reglaments que es podien haver fet durant els 8 anys que porten governant. Però no, els redacten i els presenten a 2 mesos de les eleccions. Ara es veu que tots són presses. Ja sé que ara ens diran que l'Ajuntament no pare, que han de continuar treballant, però amb això no cal, ja que correspon al nou Ajuntament que entri al mes de maig elaborar i aprovar aquest tipus de reglament. El nostre vot serà en contra.
Una qüestió.
La veritat, lamento molt aquests vots en contra del PSC. Efectivament, li diré, perquè és una cosa de sentit comú, vull dir, els mandats durant 4 anys es poden portar aquests acords. Són reglaments que no neixen d'un dia per l'altre, porten molt de temps, per no dir alguns anys, els diversos departaments, diversos tècnics, els diversos regidors, regidores en aquestes àrees treballant en aquest sentit, i precisament el del que es tracta és ara acabar de portar aquesta aprovació per posar, doncs, per deixar aprovada tota aquesta feina que s'ha fet, que ha estat molta i que ha estat molt bona. Ho lamento molt, de debò, perquè és un reglament també amb aspiracions de futur i, en tot cas, és un reglament també que se sotmet a informació pública, que per ara no s'ha rebut cap tipus d'aportació d'aquest partit que ara ha votat en contra, i, per tant, en tot cas, espero que allegueu o feu aportacions per poder enriquir aquest reglament. En tot cas, si no hi ha més qüestions, amb els vots contraris del PSC som l'abstenció de Ciutadans, el favorable als regidors no escrits i de govern, queda aprovat inicialment aquest reglament. Passem al següent punt, que és l'aprovació del pla estratègic de la biodiversitat faunística de Ripollet. Presentarà el regidor Eric Plata. Davant.
Gràcies, alcalde. Bona tarda a tots i totes un altre cop. El pla estratègic de la biodiversitat faunística de Ripollet ha estat redactat pels tècnics de la regidoria de Medi Ambient amb uns objectius generals per tal de conèixer i millorar la biodiversitat faunística local com a font de serveis ecosistèmics i, per altra banda, dotar l'administració local d'eines per poder gestionar-la. Aquest pla descriu, entre altres coses, certs treballs a dur a terme necessaris per implementar protocols d'actuació i mètodes per gestionar i millorar la biodiversitat faunística local, així com gestionar la conflictivitat que pot presentar-se entre les poblacions de fauna i la ciutadania. Ripollet es produeix sovint diferents incidents que provoquen molèsties o ensurts a la ciutadania, malgrat la seva importància ecosistèmica. I per poder gestionar aquestes poblacions és necessari crear un algoritme de gestió de les espècies més usuals que es poden trobar, que serveixi als tècnics i a policia local per poder conèixer l'exemplar i poder actuar en conseqüència. Aquest pla estratègic sintetitza els projectes i actuacions que s'han de portar a terme per millorar la biodiversitat faunística al municipi. El pla inclou programes que s'estan desenvolupant com a treball estructural del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament, però no disposa actualment de tots els mitjans necessaris per al seu desenvolupament total. Fruit d'aquests projectes i accions es generen objectius que aniran més enllà del temps en els que estaven contemplats inicialment. Moltes gràcies.
Gràcies. Posicionaments, senyor Montanui.
Favor.
Senyor Gavarra.
A favor.
Senyora Pérez.
A favor.
Som.
A favor.
Ciutadans.
A favor.
PSC.
Buenas tardes a todas y a todos. Nuestro voto será a favor.
Molt bé. Doncs en aquest cas agraeixo el vot favorable de tots els grups, tot i que també és un pla estratègic, a la línia del reglament anterior. Queda aprovat per unanimitat. Passem al següent punt, que és la cessió de la mutació demanial subjectiva de la Nacional 150 a favor de l'Ajuntament de Ripollet. Aquí, sota aquest nom tan complex, el que fem en definitiva és que la Generalitat ens cedeix a l'Ajuntament de Ripollet el tram de la Nacional 150 que passa pel nostre terme municipal. Durant els últims anys, des de la Generalitat s'ha anat cedint als ajuntaments Montcada i Reixac, Barberà del Vallès, els trams de Nacional 150 als respectius ajuntaments, i ara ens faltava també, tant a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès com al de Ripollet, poder fer definitivament efectiva aquesta cessió de la titularitat de la Nacional 150. Abans de fer aquesta cessió, evidentment, s'ha procurat que estigui aquesta superfície de terreny que passarà a mans de l'Ajuntament en les millors condicions possibles, i en tot cas això també forma part de tot el pla que principalment des de l'àrea metropolitana de Barcelona, conjuntament amb els diversos ajuntaments afectats, Montcada, Cerdanyola, Barberà i Ripollet, forma part del projecte de millora i de transformació de la carretera de Barcelona, el seu pas pels nostres municipis, i que espero sigui també una de les principals línies de treball que entre tots els municipis, conjuntament amb l'AMB, hi hagi el proper mandat. Per tant, s'accepta definitivament aquesta cessió a favor de l'Ajuntament, s'incorpora a l'inventari municipal i s'incorpora a l'inventari municipal la cessió, es notifica i es comunica. Posicionaments? Senyor Montanui?
A favor.
Senyor Gavarra?
A favor.
Senyora Pérez?
A favor.
Som?
A favor.
Ciutadans?
A favor.
PSC?
A favor.
Es queda aprovat per unanimitat. Ara passem al següent punt, que és l'aprovació del pla d'emergència en situació d'alerta i eventuals de sequera a Ripollet. En altres paraules, el pla de sequera del nostre municipi. Senyor Eric Plata, endavant.
Gràcies. Bona tarda un altre cop. El passat mes de novembre del 2022 es va declarar l'estat d'alerta per sequera hidrològica en aquests àmbits. Malauradament, les mesures empreses des d'aleshores, les reserves embassades, segueixen reduint-se i acostant-se més ràpidament del previst als nivells que implicarien riscos de desabastiment a l'àmbit. El pla d'emergència municipal en la situació de Ripollet ha estat redactat pels serveis tècnics de l'Ajuntament de Ripollet, que emeten un informe favorable respecte a l'aprovació del pla especial d'actuació en situació d'alerta eventual per sequera. Per tal de donar compliment al mandat establert de la llei 10/2001 del 5 de juliol, el Pla Hidrològic Nacional, que estableix que tots els organismes de la conca han d'elaborar un pla per enfrontar-se a les situacions de sequera. L'objectiu principal és aprovar inicialment el Pla d'Emergència Municipal en situació d'alerta i eventual sequera, redactat per serveis tècnics de l'Ajuntament de Ripollet, i poder crear un comitè municipal de sequera que consta al Pla d'Emergència en situació d'alerta i eventual de sequera de Ripollet i que actuarà com a comissió de seguiment de l'esmentat pla. Moltes gràcies.
Gràcies. Posicionaments, senyor Montanui?
A favor.
Senyor Gavarra? A favor. Senyora Pérez?
A favor.
A favor. Som?
A favor.
Ciutadans?
A favor.
PSC?
A favor.
A favor. Doncs, per unanimitat, queda aprovat aquest pla. Jo, en tot cas, no s'ha comentat, però jo també crec que és just dir-ho. Sabem que aquest pla ja feia temps, des del 2003, que l'hauríem d'haver tingut 2001 que l'hauríem d'haver tingut com a ajuntament. Malauradament, en diverses ocasions no ha estat possible, però, i així també ens ho han assenyalat darrerament des de les instàncies corresponents de la Generalitat, però evidentment era un pla també que des de feia temps estava treballant amb diversos documents annexos que han servit per poder tenir finalment aquest pla de sequera, però no obstant també assenyalar dues qüestions, que la majoria de coses que bona part de les qüestions que recull aquest pla de sequera ja s'estaven aplicant al nostre municipi, malgrat que no estava tot coordinat o integrat dins del pla de sequera, i per altra banda també una dada a comentar, que som dels municipis que menys aigua per habitant consumeix del nostre voltant. En tot cas, per també sumar actuacions en favor de la reducció del consum d'aigua per aquesta situació tan greu que estem patint al nostre país. Queda aprovat per unanimitat. Ara passem a les urgències, oi? Tal com ens va comentar els portaveus, com s'ha dictaminat en la mateixa Junta de Portaveus, hi ha dos punts a l'ordre del dia per ser votats d'urgència. El motiu de l'urgència són un punt d'una modificació de crèdits i l'altre punt de la modificació de la plantilla de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament. Són dos punts que fins que no ha estat realitzada, finalitzada i aprovada la liquidació del pressupost 2022, no es podien portar a aprovació en aquest ple. Com l'aprovació de la liquidació va ser feta justament durant aquests dies, durant finals de la setmana passada, doncs han hagut d'entrar per urgència, i també en aquest cas demanem disculpes als diversos regidors, regidores i grups municipals per de fet també el poc temps que els hem donat per poder mirar la totalitat els diversos punts. En tot cas, anem d'un en un. El primer d'ells és la modificació de crèdit 7-2023 per crèdit extraordinari, suplement de crèdit i modificació a l'annex 3 de les bases d'execució del pressupost. I abans de passar la seva explicació, hem de votar la urgència. S'aprecia la urgència? Sí? Doncs s'aprecia per unanimitat la urgència. I ara sí, senyora Castillejo, vol presentar.
Molt bé, doncs en primer lloc agrair el vot favorable a la incorporació del punt a l'ordre del dia. Com m'ha explicat l'alcalde, una vegada que hem pogut aprovar la liquidació del pressupost del 2022 i per tant l'Ajuntament en aquest moment ja sap de quin romanent disposem i quines partides del 2023 a finançament afectat han quedat suficientment dotades, doncs podem dur a terme aquesta modificació de crèdit i incorporar romanent aquelles partides que són necessàries pel funcionament dels propers mesos de l'Ajuntament. Bé, perquè no existeix la partida, partides que no existien i que són necessàries, o bé perquè les partides no estan suficientment dotades en el pressupost prorrogat del 22. I que, com hem explicat, no es poden ajornar fins a l'exercici següent perquè són necessaris d'execució durant aquest any. Trobem diverses partides que són necessàries per aquest funcionament, per exemple, les despeses de personal. L'increment que marca l'Estat per aquest 2023 i també el que es va suplementar durant el 2022, tant per l'Ajuntament com per Genera, i aquest increment que correspon als increments de les despeses de personal. Hi ha partides que no traspassen en pressupost prorrogat i que s'han de transferir amb altres administracions públiques, com per exemple transferències a l'àrea metropolitana o a Diputació. Dintre d'aquestes transferències també tenim el consorci amb el conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística, que han canviat les dotacions, hi ha un increment i per tant també s'havia de dotar, o subvencions nominatives que no passen amb el pressupost prorrogat. Recordeu que ja a principi de ple vam passar, al principi d'any vam passar amb un ple anterior les més urgents i faltaven ara algunes que són les que acabem de traspassar per la festa de Sant Antoni Abat, la festa de les catifes o l'Observatori contra l'Homofòbia. També diferents modificacions de crèdits que es van realitzar durant el 2022, que també continuen sent necessàries per aquest any 2023 i que no apareixen al pressupost prorrogat, com ara partides que es van incrementar durant el 22, com les despeses de gas i electricitat. Per l'increment de gas i electricitat, recordeu, vam fer un increment, una dotació important a mig mandat, i llavors aquestes partides ara mateix són massa escasses pel preu actual i per tant hem d'incrementar-les. Un exemple també d'això és la partida de festa major, que es va incrementar durant al llarg del 2022 i per poder dur a terme les activitats programades i fer similar a la despesa de l'any anterior, doncs també s'ha de tornar a dotar econòmicament aquesta partida. També en situacions similars es troben partides com per exemple redistribucions de partides relatives a al lot 2 de la implantació del Ripollet a Porta, que havia d'anar a capítol 6 i només es va dotar la part corresponent al 2022 durant l'any passat i cal dotar la part corresponent al 2023 de capítol 6. Grans obres amb dotació econòmica que ve des del 2021 i que per tant no passen de forma automàtica amb la liquidació del pressupost, sinó que s'han de tornar a dotar, com per exemple les obres del poliesportiu o la de l'arxiu, per l'increment de despeses amb algunes obres que s'estan executant cal augmentar aquestes partides, per exemple la de la Llera del Riu és aquest cas. Hem creat també partides pel manteniment necessari d'equipaments públics, a via públiques o parcs i jardins, manteniments que són necessaris pel funcionament diari, com les barreres als aparcaments, algun manteniment d'escoles, la cuina del Ginesta, per exemple, amb equipaments culturals o esportius, incidències que tenim previstes o per exemple, les obres d'urgència que s'han hagut d'executar al carrer Doctor Vergós. També incorporem partides per licitacions que estaven esperant el finançament per poder començar l'inici de la licitació o bé directament ja per adjudicar-se, com ara la renovació de l'enllumenat o la coberta fotovoltaica del mercat. Fet un resum de tot allò que estem passant, en total estem parlant d'una incorporació de 4.782.000 euros de romanent de tresoreria per despeses generals i, com us deia, per allò necessari que l'Ajuntament funcioni de la manera habitual fins al moment de les eleccions municipals. A partir d'aquí, si es volen dotar altres partides per projectes nous, serà el moment de fer-ho. També incorporem amb aquesta partida el romanent de tresoreria per despeses amb finançament afectat. És un romanent que només es pot derivar a adquisició de patrimoni i d'aquest romanent de despeses amb finançament afectat disposem 500.000 euros per tal de comprar d'habitatge per incrementar el parc local. I això és tot. Gràcies.
Gràcies. Intervencions, posicionament, senyor Montanui.
A favor.
Senyor Gavarra.
A favor.
Senyora Pérez.
A favor.
Som.
Abstenció.
Ciutadans.
Sí, desde Ciudadanos vemos que hay partidas sumamente interesantes para el interés general del pueblo. Sin embargo, hay otras que atentan contra nuestros principios como partido, ya sea aquellas que están relacionadas con el Ripollet a Porta o con el consorcio de normalización lingüística. Por tanto, nuestro voto será abstención.
PSC.
Sí, bona tarda a tots i totes. És una llàstima i això és la conseqüència de tenir els pressupostos prorrogats. S'han obligats ara a fer una modificació de crèdits de més de 55 partides o partides noves, però no els hi votarem en contra. Ens abstindrem perquè entenem que hi ha moltes partides que són de funcionament ordinari de l'Ajuntament i òbviament no volem que l'Ajuntament s'aturi i ni l'aprovarem perquè no estem a favor d'algunes de les partides, però en general de la gran majoria, com que és despesa ordinària i s'han de pagar els subministres de gas, llum i l'Ajuntament i la ciutat ha de continuar funcionant, doncs ens abstindrem per no aturar la maquinària de l'Ajuntament. Gràcies.
Doncs agraïm en aquest cas tant les abstencions i el to i el vot favorable dels regidors que així ho han fet. Passem al següent punt, que és la modificació de la plantilla de la relació de llocs de treball. Abans de passar a la seva explicació, com en el punt anterior, apreciem l'urgència del punt. Sí? Sí? Doncs s'aprecia per unanimitat l'urgència. Senyora Castillejo, endavant.
Sí, gràcies de nou per l'urgència. En aquest cas, per tard de donar resposta a necessitats organitzatives, proposem aquesta modificació de RLT i la plantilla per adaptar-les a les exigències del moment actual. El conjunt de les modificacions responen a tres grans criteris. Hi ha una relació que us hem passat i les he agrupat. Doncs, hi ha tres tipus de motivacions que ens mouen a fer aquests canvis. D'una banda, aplicant la llei de policia que determina que ha d'existir una jerarquia dins el cos que permeti una correcta consecució de les ordres seguint la cadena de comandaments i que en aquest cas requeria d'un nivell intermig entre l'inspector i els sergents, és crear una plaça de sotinspector. També per adequacions, per donar resposta millor des de l'administració, un món que cada vegada és més complex i més canviant, nosaltres creiem que és necessària i continuar avançant en aquest camí, perquè fa temps que ho anem fent, però continuar amb la tecnificació de la plantilla. Llavors, dintre d'això trobareu diverses modificacions per crear places d'A2 i d'A1, que són tècnics de l'Ajuntament. Tecnifiquem, continuem tecnificant la plantilla. I, finalment, també per adaptar places a la realitat actual d'una administració que està en constant transformació i on hi ha feines que fa anys sí que existien, feines d'auxiliars, però que ara mateix ja no han desaparegut, ja no hi ha aquestes diferències. L'Ajuntament havia iniciat aquest camí ja de convertir totes aquestes places d'auxiliars directament passar-les de C2 a C1, això ja s'havia fet a l'Ajuntament. Teníem aquesta feina pendent amb els antics patronats i amb això el que fem és això mateix, posar fi amb aquesta diferència entre antics patronats i les que no, i per tant modifiquem places de C2 a C1 perquè en realitat estan realitzant les mateixes funcions els C2 que els C1. Totes aquestes places que esmento es cobriran mitjançant processos selectius de promoció interna, seran cobertes pel personal a la casa a través de processos de selecció amb promoció interna, com dic, quedan amortitzades les places de categoria inferior de les persones que promocionin. Els punts d'acord d'aquest punt serien l'aprovació inicial de la plantilla del personal i en conseqüència també l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball, l'aprovació inicial també de la modificació de crèdit necessària per a aquesta modificació de la plantilla, que és de 105.000 euros, i l'exposició al públic tant de l'aprovació de la plantilla com del crèdit corresponent durant el termini de 15 dies.
Gràcies, senyor Castillejo. Posicionament, senyor Montanui.
Favor.
Senyor Gavarra.
Sí, entenent que és una potestat organitzativa del govern, el meu vot serà l'abstenció.
Senyora Pérez.
Votar abstenció.
Som.
A favor.
Ciutadans.
Abstenció.
PSC.
Sí, bona tarda novament. Com sempre fem amb la relació de llocs de treball i amb canvis organitzatius que fa el govern, tampoc volem posar, no ho hem fet en 8 anys, no hem posat mai traves, i en aquest cas hi ha mesures que trobem interessants, com és el canvi del C2 al C1 als patronats, que crec que s'hauria de fer ja fa temps, és una bona mesura. També el fet de crear la plaça de sotsinspector, com tenen altres policies locals, també és una bona mesura. Per tant, com sempre hem fet, ens abstindrem. Gràcies.
Doncs no hi ha cap més qüestió. Amb les abstencions del senyor Gavarra, el senyora Pérez, Ciutadans i el PSC, i el vot favorable de SOM, el senyor Montanui i govern, queda aprovat aquest punt. No hi ha més punts a l'ordre del dia, donat que tampoc hi ha mocions. Passem a precs i preguntes. Disculpe un segon que obro el document. Senyor Montanui, senyor Gavarra, senyora Pérez, som. Senyor Tapia.
Sí, hace unos cuantos plenos salió a colación el tema de protección civil, los diversos problemas que acuciaban a la organización. Nos comentaba diversas situaciones, no sé si nos puede ofrecer alguna novedad al respecto y, bueno, en fin, si nos puede informar del estado de la cuestión.
PSC.
Hola, una petició, si ens podeu facilitar les dades dels imports que cobren les escoles públiques quan fan les matrícules per passar cada curs o quan inicien el curs. Ja sabem que això és una cosa que no tindreu ara i si ens la podeu facilitar.
Següent.
Sí, són les quotes, no? Les quotes de les escoles públiques.
En tot cas, després el senyor Mort... Que...
Sí, sí, no, era aparent, que no són impostos, la quota. Sí, jo volia fer una... Tenim una pregunta només més. I primer volia fer una petita reflexió sobre com es fan les coses, si es fan bé o no es fan bé. ¿Vale? I és referent a les visites de les obres públiques que s'estan fent darrerament, en el darrer mes, i vull posar dos exemples. Un exemple d'una bona actuació perquè no es digui que sempre ho diem, que tot es fa malament. És veritat que hi ha coses que es fan bé, com s'ha fet bé la visita d'obres del nou poliesportiu. Aquí haig de felicitar els tècnics i a la regidora perquè es va fer de forma molt correcta, amb les mesures de seguretat adients, i estava tot ben senyalitzat per grups i una bona visita. Es va explicar el futur d'equipament com seria i es va fer molt bé. Per altra banda, vam veure fa un mes la visita d'obres de la Casa de la Dona. Allà haig de fer una crítica molt, molt, molt forta i ens agradaria saber qui va ser la persona que va decidir fer aquesta visita en aquestes condicions. Es van incomplir una sèrie de lleis importants, vale? I Real Decrets, el 1627/97 del 24 d'octubre, que estableix la seguretat mínima amb una visita d'obres o de construcció, d'acord, que pot entranyar un risc molt important per la vida de les persones, i ja es va veure, sense baranes, amb amiant, que això requereix d'un altre pla de protecció especial, perquè allà hi havia pols d'amiant, tal com es veuen les fotografies, amb forats d'excavació, amb materials de construcció i eines de construcció, amb andamis, que podien haver caigudes importants i haver tingut allà problemes molt greus per la salut de les persones. Per tant, no tot s'hi val, o sigui, les visites s'han de fer bé, com es va fer a Esports, i no s'han de fer com es va fer a la Casa de la Dona. M'agradaria saber qui va ser la persona, senyora Caler, que va decidir, sí, perquè vostè és la regidora de Feminisme, que va decidir fer aquesta visita d'obres en aquestes condicions amb totes les persones que hi havien allà, que van posar en perill, no només a les persones, vostè mateix es va posar en perill sense adonar-se, sinó als tècnics de la casa, a les dones que van visitar aquella casa i als nens i nenes que van visitar aquella casa també, que van sortir amb fotografies. Ens agradaria saber qui va decidir fer aquella visita d'obres en aquelles condicions tan perilloses que van posar en risc la vida de les persones que estaven allà. Moltes gràcies.
Està? Sí? D'acord. Senyor Amor?
Sí, només aclarir a la Sònia del PCCC que no li farem arribar aquesta informació perquè nosaltres tampoc la tenim. És a dir, no és una competència nostra les tasses o les quotes de les escoles públiques del municipi.
Jo, per part meva, pel que fa a Protecció Civil, la regidor Tàpia, no hi ha cap tipus de novetat. Vull dir, al final l'agrupació Protecció Civil és una agrupació de gent que autònomament s'organitza o no per fer aquesta tasca, i si s'organitza, doncs amb l'Ajuntament coordinem les feines i treballem plegats. Per ara no ha sortit tampoc aquesta possibilitat, segurament també atesa la situació que es va viure en l'anterior etapa d'unes despeses encara sense justificar, que des de l'Ajuntament s'estan fent tots els tràmits corresponents pels responsables que corresponguin, però no hi ha hagut tampoc cap novetat al respecte. Una situació que tampoc ens hem trobat amb persones voluntàries que vulguin ara per ara també assumir això i ajudar a posar remei a aquesta situació en la qual ens trobem. Pel que fa a les visites d'obres, jo ja entenc el que vostè busca, però en tot cas, això, el tema de les visites no és una decisió que es prengui unipersonalment per l'alcalde, per una regidora, per un regidor, per un tècnic, una tècnica, no. Són decisions que es prenen col·lectivament, que es prenen col·legiadament, buscant la globalitat de tot plegat, i per tant no hi ha una única persona en la qual prengui aquesta decisió. Són decisions que es prenen col·lectivament. Semblava dient principalment un neguit, un interès que hi havia també, si no m'equivoco, dins de la taula feminista per tal de conèixer com avançaven aquestes obres de Casa de la Dona. A partir també d'aquest neguit, doncs, es va avançar per poder fer aquesta visita a la Casa de les Dones, i evidentment tot això tenia els vistiplaus tècnics corresponents, evidentment, perquè si és evident, senyor Tirado, si a nosaltres algú ens alerta de que no es pot fer aquesta visita d'obres, doncs evidentment no la fem. Això és així, això, sí, evidentment que podré respondre, però evidentment no la fem. Si alguna persona tècnica ens alerta de que això no es pot fer. No és el cas, es va fer la visita, i també abans de la mateixa visita doncs per part del coordinador a l'àmbit de drets socials. També es va informar a les persones que ja hi havien de com estaven les obres, de l'estat en el que estaven, de les condicions, de les instruccions que havien de seguir les persones que volguessin fer aquesta visita. I així va ser, i així va succeir, i evidentment, i com particularment nosaltres com a govern municipal sempre hem expressat, doncs disposats a seguir a aprendre i millorar de tot allò que correspongui. Però si vostè té la intenció de posar avui, de buscar la culpable de vostè, va ser aquesta persona, no la trobarà. No la trobarà, no perquè jo no li vulgui dir o no li vulgui, no, o vulgui amagar alguna cosa, no, sinó perquè aquí són decisions que es prenen col·lectiva, col·legiadament i de forma reflexionada, i evidentment amb una coordinació també politico-tècnica, a partir de la qual doncs es va considerar necessari que no hi havia cap impediment per fer aquesta visita, a més de les instruccions prèvies que es van fer abans d'iniciar la mateixa visita. Senyor Tirado.
Sí, doncs, senyor alcalde, aleshores encara em deixa més perplexa, perquè si ha hagut la connivència dels serveis tècnics de l'Ajuntament per fer aquesta visita, com vostè diu, doncs li demanaria, si us plau, l'informe tècnic on s'autoritza aquesta visita, perquè a mi el que em consta és radicalment el contrari, que hi ha hagut tècnics d'aquesta casa molt sorpresos, tècnics de l'àrea competent, no de serveis socials, sinó l'àrea dels arquitectes municipals, molt sorpresos d'aquesta visita. Per tant, li agrairia que em fes arribar aquest informe que segurament vostè diu que aquest coneixement que els tècnics els hi han autoritzat i els hi han dit, perquè a la fotografia sí que sortia la senyora Caler i la senyora coordinadora de l'àmbit de drets socials allà, com les que van promulgar el fet de fer aquesta visita. I crec que veladament ha reconegut que s'ha d'aprendre, que no es van fer les coses, perquè òbviament no es van fer bé les coses, van posar en perill la vida de persones que allà podien haver patit molt de mal, aquesta és la realitat, i esperem que no hi hagi una denúncia a Inspecció de Treball de l'empresa, perquè ara el que podem trobar-nos és que si hi ha hagut una denúncia a Inspecció de Treball de l'empresa, aturin l'activitat i aquesta empresa tingui una sanció molt important, perquè el que es va fer està absolutament prohibit. Gràcies.
Jo li reitero el mateix que li ha dit, no? Vull dir, i no és veladament, o sigui, jo li dic manifestament, nosaltres aprenem de tot allò que fem, surti molt bé o surti de forma millorable, evidentment. Jo no he dit veladament, jo li dic obertament, i de fet en aquest ple he dit algunes quantes ocasions de coses que es podien haver fet millor, en aquest ple i els anteriors. I així ho seguirem fent perquè és la nostra forma de fer les coses i no ens ocultem. I donar-me cara a aquesta qüestió. Jo el que li dic, senyor Tirado, i ja està, perquè jo sé que vostè el que vol és desviar el tema i vol fer altres coses, evidentment, si a mi com a alcalde o a algun de regidors i regidores se'ns planteja que no es pot fer la visita per X motius tècnics i per no sé quins riscos hi havia, doncs evidentment no s'hauria fet. No som rucs, no som irresponsables, però no es va donar aquestes indicacions a cap dels regidors i regidores de govern. En tot cas, jo crec que el que és més interessant és veure que avancen aquestes obres d'equipament que s'ha de referent per a les dones, per a les polítiques feministes d'aquesta ciutat, que és un espai innovador que servirà de lideratge d'aquestes noves polítiques públiques i que acollirà més aviat que tard doncs en moltes persones i que serà un pal de paller de desenvolupament també comunitari i de la nostra ciutat. I jo crec que això és l'important, i centrar-se en aquestes altres qüestions que busquen aquí una certa baralla, evidentment que a ningú se li escapa per quin motiu, doncs la veritat és que nosaltres no hi entrem perquè hem estat ben clars al respecte. Molt bé, doncs no hi ha més qüestions, deixem aquí la sessió, que vagi molt bé i molt bona tarda.